present, tal com un Déu s'adreça davant l'eternitat, que la mesura tota amb el seny i amb els braços, jo em dreço davant teu, el present, despullat de somnis massa vells i de records gelassos. El passat se'm desfà, m'enlluerna el futur. Cal un petit espai a la meva poquesa. Un moment que flueix, gota d'un riu obscur, podrà ser solament la meva eterna presa? Alguna nit molt íntima i distesa amb esforç, m'he dit, en l'interval dels somnis i els records, l'eternitat és sols un present que s'eixampla. Potser l'arrel divina que és soterrada en mi és sols aquest afany tan difícil de dir, de viure en un present una mica més ample? Hem sentit un poema de Màrius Torres escrit el 1938.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, una setmana més, avui és 9 de maig i és dilluns, i tornem a ser amb tots vosaltres, això és Tirant de llibres, amb el programa número 168. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit, Francesc. Aquí doncs comencem aquest programa amb els nous estudis de Ràdio Vitamina. Ai, de Ràdio Vitamina no, de Puigcerdà Ràdio.
Aquí a Puigcerdà Ràdio, Sant Celoni, en directe.
Exactament.
Els nous estudis, estem a peu de carrer, uns estudis amplíssims.
Exactament, la gent ens veu, com la gent que passa per aquí es fixa que estem fent aquest programa i per tant a nosaltres ens omple de goig poder fer aquest programa aquí.
Saludem també el nostre tècnic, en Jordi, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i saludem també doncs, a tota la nostra audiència, que setmana rere setmana ens segueix fidelment. Bé, avui tenim un programa, com sempre, força atapeït. Hem sentit un poema de Màrius Torres, el present, que ens ha llegit en Jordi Plens, i tenim dues cròniques, una des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló i des de Catalunya amb la nostra benvolguda companya Carme Sánchez. Però a més tenim literatura universal, Joan.
Sí, parlem d'una autora molt especial, és la Geraldine Brooks, que ens presentarà un llibre que es diu Els guardians del llibre. Sempre ens agrada parlar de llibres que parlen sobre llibres, perquè doncs, és una cosa curiosa, allò de la metaliteratura que parlàvem alguna vegada. I aquest sí, s'ha centrat en un llibre que estava tota una sèrie de vicissituds.
Tenim també internet i llibres. Avui parlarem d'una pàgina web que es diu europeana.eu, és una mena d'enciclopèdia. Tenim també la Biblioteca Viva.
Actualitat del mes de maig de la Biblioteca Pública de Sant Celoni i l'Escorxador.
Tenim també avui una crònica des de les Illes Balears que ens portarà la nostra benvolguda companya Eulàlia Font.
No, Eulàlia Barceló.
Ai, Eulàlia Barceló, perdó. És que ens parlaran d'Antònia Font. I ara he fet una barreja.
Sí, ens parlarà sobre de l'últim disc d'Antònia Font. És la germana de la Neus Barceló, però totes dues parlen des de les Illes Balears.
Bé, avui tenim també literatura catalana. L'Emili Roig, el nostre corresponsal, el nostre col·laborador, més aviat, ens parlarà de Jaume Pérez Montaner, un estudiós, un especialista en literatura. I a la secció de llibres a la carta, la nostra benvolguda companya Helena Martínez Pons ens parlarà de L'assassí del Làser, d'un autor que es diu Gellert Thomas. Com sempre, Joan, acabarem el programa amb dues coses.
El noticiari, si tenim temps, però suposo que sí, avui hi ha més temps pel noticiari, és una cosa que a nosaltres ens importa molt aquest espai, i després doncs la frase, que dirà en Jordi també.
Serà una frase de Joan Margarit avui. Som-hi doncs.
La crònica. La crònica.
Ja tenim els nostres micròfons, la benvolguda Empar Morelló, des dels nous estudis de ràdio. Veig que se senten uns xiulets, esperem que això anem resolent el temps. Bona vesprada, Empar, com vas per aquí baix al sud?
Molt bona vesprada, molt reivindicativa vesprada, però al principi saludar aquesta nova emissora i espero que tot vagi bé i resoldrà, com sempre, magníficament.
Doncs vinga, aquí Jordi fa el que pot perquè la cosa funcioni. Mira, perfecte.
Avui voldria fer una crònica un poc diferent. Com que el tirant de llibres és no només un espai literari, sinó en sentit més ampli, pues, també de vindicació de la cultura catalana, i com que el patrimoni també és cultura, doncs jo avui voldria parlar des del País Valencià, saludar, diguem-ne, d'una manera especial i donar la enhorabona a la plataforma Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat, que finalment, i després d'una lluita de més de 16 anys, han guanyat per a la ciutadania un espai que, en fi, que corria el perill de convertir-se en un hotel de 12 altures. Si me permeteu, us puc situar d'alguna manera què és aquesta plataforma, Salvem el Botànic, encara que per aquí baix se la coneix moltíssim, però per als que esteu per allà. És una plataforma que naix fa 16 anys, com us dic. És una plataforma ciutadana que d'alguna manera expressa la necessitat de frenar aquesta construcció al costat del Jardí Botànic de la Universitat de València. És un espai, diguem-ne, que s'ha permutat per un altre solar, que això ja ho contarem en una altra ocasió, i tenen van fer una roda de premsa i m'agradaria llegir-vos-la perquè és molt breu i s'actuareu en seguida. Diu així: saludem la recuperació dels terrenys de jesuïtes per a la ciutat de València. Des de la coordinadora Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat, saludem l'acord entre l'Ajuntament de València i el promotor Antoni Mestre, que permetrà que no s'edifiqui l'entorn del paisatge botànic de Suïssa. Volem donar l'enhorabona a tota la ciutat que amb el seu suport actiu i il·lusió han aconseguit preservar un paisatge centenari ja esdevingut emblemàtic de la ciutat. Donem l'enhorabona al govern municipal que ha portat a terme les negociacions i també a l'oposició municipal que al llarg de 4 legislatures ens ha fet costat i ens ha ajudat. Per la nostra part ha sigut 7 anys de treball i lluita per corregir un lamentable error urbanístic que remonta al franquisme, la consumació del qual haguera suposat un greu desprestigi i pèrdua patrimonial per a la ciutat. Eix espai es recupera després d'un llarg procés en el qual han participat tots els governs de la democràcia des de 1979 i alhora ha sigut una iniciativa ciutadana en la qual ha participat la coordinadora Salvem el Botànic i moltes altres persones, entitats i grups de València. En Salvem el Botànic no pensem que hem vençut, sinó que hem convençut. Teníem la convicció que calia evitar l'urbanicidi i volem donar les gràcies a tota la gent coneguda i desconeguda que ho ha fet possible. Esperem, com ja hem demanat, que pront el Jardí de les Hespèrides o el Jardí Botànic s'amplien els terrenys que s'han guanyat amb l'acord, de manera que l'espai enjardinat s'estenga des del Botànic fins a la Gran Via de Ferran el Catòlic. L'espai enjardinat, l'ampliació ha de servir per a desenvolupar una magnífica zona cultural educativa que inclaga també la rehabilitació de l'alqueria situada al carrer de Gaspar Bono, una reivindicació de l'Associació de Veïns del Botànic des de fa molts anys. I m'atreviria, la roda de premsa continua en aquest mes, però jo m'atreviria, no sé, amb la gosadia d'entrar a paraules ja utilitzades per companys del col·lectiu, que han sigut, ja veieu, magnífics engrescadors d'aquest compromís, no? M'agradaria utilitzar aquestes paraules i dir que hi ha dos guants que ja ens havien assegurat. La plataforma... Hola?
Sí. Ens sentim.
La plataforma havia emès uns bonos per a que els ciutadans d'alguna manera col·laboraren en les despeses judicials. I aquests dos guanys que ens auguraven en l'emissió de bonos eren precisament, el primer, la recuperació amplificada del capital invertit en dos conceptes: el rescat definitiu d'uns paisatges històrics més característics de la nostra ciutat i l'obtenció d'un nou jardí per a l'ús i gaudi de la ciutadania. y la alta rendibilidad de intereses en forma de autoestima ciudadana que no se han conformado y han lluitado fins a aconseguir-ho. Doncs bé, aquesta enhorabona, veritat, per a la plataforma de Salvem el Botànic. Esperem que la resta de col·lectius que també van sortir fa uns anys, Salvem el Camanyal, Salvem la Punta, Superviu, etc., doncs tinguin la mateixa sort que han tingut després de tants anys de lluita aquesta plataforma, aquesta coordinadora de Salvem el Botànic.
Molt bé, doncs hi veiem que tenim un País Valencià viu i una València, doncs,
viu,
combativa.
Viu, molt viu. Encara que el volem fer malbé, doncs el tenim molt viu, molt viu. I deixo només un apunt, perquè si vull anar de concert aquest dissabte, la gent ja sé que l'acaba, aquest dissabte 14, a la Terrassa Lumière d'Alboraia, es produirà el quart aplec de l'Horta Nord i actuaran la Batxopeta Rock, Pepet i Marieta i Animals de Sèquia, perquè vull anar de concert.
En prenem
molt
nota.
Bé.
En prenem nota.
Molt bé.
Vinga,
una abraçada.
Una abraçada.
Igualment.
Que vagi tot molt bé. Adéu, adéu.
Esperem. Adéu.
Bé, tenim ja en directe la nostra benvolguda companya, Carme Sánchez. Bona nit, Carme.
Hola.
Què tal? Com estàs?
Bé. Sí. Jo tenia ganes de sentir-vos després de tant de temps.
Exacte.
Sí.
Què ens has d'explicar?
Em sento una mica rebotada, aquí. Em sento una mica... Se'm sent bé, a mi?
Sí,
a tu perfecte.
Val. És que em sento doble, saps? Vull dir...
Digues.
Doncs començarem la secció parlant de Barcelona. I anirem al carrer del Pi número 5 de Ciutat Vella, i és que l'associació cultural Círcul Maldà presenta l'obra La Casa en Obres, que és un espectacle escrit i dirigit per Pep Tossà a partir de la vida i l'obra del poeta i novel·lista mallorquí Blai Bonet. L'espectacle travessa una miqueta al periple vital i literari, tot realitzant de pas un fresc de la primera meitat del segle XX a Barcelona i a Mallorca. Doncs parla una miqueta de la infantesa rural, que és l'eix de creació d'en Bonet, el món atàvic, el món mediterrani, que en la seva poesia i la Guerra Civil van marcar una intensitat bastant frapant a les novel·les, com per exemple El mar o A cent dama. S'estan reeditant, com sabeu, algunes obres de Blai Bonet, s'estan fent presentacions per Barcelona, per diversos llocs culturals. Al costat del Maig hi ha un bar que es diu L'Original, que van presentant obres i vaig anar a una presentació del mar, no?, que la tornen a reeditar de nou. I bé, d'aquí passem al club dels monòlegs, que els televisius i radiofònics Llucia Ferrer, la Imma Sus, en Martí Pinyol, us esperen al Club Capitol per fer-vos riure. I es tracta d'un espectacle singular on interpreten el paper de primats, o sigui, de micos. En Llucia Ferrer, per exemple, és l'orangutan de la ràdio, la Imma Sus és la Titi soltera i el Martí Pinyol és un ximpancé bastant finèfil. Recordo que és el Teatre Capitol, que és al carrer de la Rambla, número 138, al costat de Plaça Catalunya, pràcticament. I bé, d'aquí passem a Girona, i és que el dia 13 del 5, que és el divendres, si no recordo malament, a les 18 hores hi ha el Club de Lectura Juvenil, a càrrec de Cristina Fernández, i l'organitzen a la Biblioteca Antoni Androes, al carrer Sunyer 46, baixos primera, i sobretot van parlant sobre llibres una mica clàssics perquè els nanos es s'enganxin a la lectura. I aquest divendres toca El vigilant en el Camp de Sègol, que és una obra molt, molt important de Salinger i molt famosa, que segurament tots els adolescents o quasi tots els adolescents ens han fet llegir a l'escola. Bé, i a Lleida, per exemple, a les Borges Blanques, neix en el Centre Cultural Espai Macià, amb l'exposició El viatge de Macià, que és un recorregut per la faceta més personal de l'exposició de l'expresident. Fill de pares burgencs, i a través de les fotografies, documents i els audiovisuals, l'original museïtzació que han fet utilitza la metàfora del tren i les maletes en el recorregut per les dues plantes que hi ha. i ha anat a càrrec de la, consultora del Patrimoni i Turisme, i recordo que és a la plaça Ramon Arqués, i el lloc es diu Espai Macià. I d'aquí anem a Tarragona, i és que aquest any es celebra el bicentenari de la Guerra del Francès. I a Tarragona durant tot l'any estan fent tot un seguit d'actes. I vull recordar que el dia 14, que és el dissabte, doncs a 12, i organitzada per la Biblioteca Pública de Tarragona, una ruta literària històrica sobre els fets de Tarragona de 1811. I bé, fins aquí la meva secció.
Molt bé, Carme.
Estàs molt bé, gràcies per totes les meves informacions.
Molt bé, moltes gràcies.
A reveure, fins la setmana vinent.
Sí, adéu.
Adéu. If you're
going to San Francisco, literatura universal.
Bé, comencem amb la literatura universal d'aquest programa especial que és la inauguració d'aquesta emissora amb un llibre de Geraldine Brooks, es diu Els guardians del llibre. Està editat per Edicions de la Magrana, col·lecció Les Esteses 246, Barcelona 2008, 380 pàgines, mica llarg, i 19,50 euros aproximadament. Nascuda a Austràlia en 1955, Gerald Brooks és una escriptora i periodista que es va crear als suburbis occidentals de Sydney i va estudiar a la universitat d'aquesta ciutat. Va treballar com a reportera de Sunday Morning Herald durant 3 anys com a cronista amb un especial interès en les qüestions ambientals. El 1982 va guanyar l'australià Greg Shackleton Notícies, beca que era una beca per als corresponsals pel que se feia un màster de periodisme a la Universitat de Columbia de Nova York, i per això va poder traslladar-se als Estats Units. Més tard va treballar per el The Wall Street Journal, on va cobrir la crisi d'Orient Mitjà, la d'Àfrica i la dels Balcans. Per tant, és una periodista que ha anat voltant, com podeu veure, per molts llocs, i fent el que en diu periodisme social. Va començar escrivint obres d'assaig, 9 peces del desig, 2 punts, El monocul de les dones islàmiques, això ho va publicar el 94, i Correspondència de relacions exteriors, 2 punts, Un viatge a les antípodes de tot el cos, del 97. Aquest parla una mica del canvi d'un país a l'altre i tot això. Més endavant es va dedicar a la creació literària. La seva primera novel·la de ficció va ser L'any de les meravelles, del 2001, que va ser un best-seller internacional. També va ser guardonada amb el Premi Pulitzer de ficció el 2006 per la seva novel·la Mars, publicada el 2005. I Els guardians del llibre, publicat el 2008, ha estat un best-seller i ha estat traduït a 20 idiomes. Per això en parlem aquí. Viu entre les seves cases de Martha Vineyard, a Massachusetts, i a Sydney, Austràlia. Té 2 cases. Si ens centrem en el llibre objecte de comentari, veurem que es tracta d'una obra extensa que li serveix per narrar totes les aventures que li passen a un llibre sagrat jueu, anomenat un Agadà, que passa per diverses mans i múltiples vicissituds des del moment de la seva creació a l'època medieval fins als nostres dies. Anna Henn, una gran especialista en la conservació de manuscrits medievals, serà qui ens anirà guiant per tot aquest periple, partint de les investigacions que ha fet del manuscrit quan es troba a la biblioteca de Sarajevo actualment. Totes les taques, olors, les tapes desaparegudes, el tipus de papir i totes les altres característiques anotades per l'especialista es troben justificades a les pàgines d'aquesta novel·la i donen una raó del per què són al llibre i en quin moment hi han anat a parar. Aquesta recerca és presentada a través de diversos flashbacks que mostren uns coneixements molt elevats de l'autora, de l'època medieval i de les diverses religions que hi havia. No surt ben parada la Inquisició, ni l'actitud dels reis catòlics, especialment pel que fa a l'expulsió dels jueus. I, a més, hi ha assassinats, persecucions, violacions i abusos sexuals, a voltes acceptats per poder menjar, i misèries humanes, que fan que l'obra tingui també elements d'autèntic thriller. a la novel·la negra. Encara hi podem trobar una doble descoberta més psicològica que la que fa el protagonista quan coneix els seus orígens i la personalitat del seu pare, un gran pintor que va desaparèixer de casa quan ell encara era una nena, lligat al coneixement de la real història que li explica sa mare, una eminent cirurgiana neurològica. Cal dir que aquesta obra és de creació de l'autora, però respon a una realitat existent. Certament hi va haver un Agadà que es va fer a l'època medieval i que va passar per moltes peripècies abans que no es van poder recuperar. Així doncs, moltes de les històries citades en clau de novel·la van passar i el que ha fet Brooks és canviar el nom dels personatges i posar-hi més imaginació, afegint alguns elements nous, però sense apartar-se massa de la realitat. Per demostrar-ho, l'autora cita al final del llibre què va passar a la realitat i dona uns agraïments a personalitats de l'àmbit de la religió, de l'arqueologia, dels museus i de la història. És a dir, que tot que diu no s'ho inventa, tot això. No és tot de creació. També val la pena destacar que aquesta obra és un cant a la convivència entre cultures, ideologies i religions diverses, i una crítica ferotge al fonamentalisme i a la intolerància. Com a element repetit en el llibre de Brooks i a la realitat, es dona el cas que aquest llibre jueu va ser protegit, jugant-se la vida, per dues personalitats musulmanes. No us el perdeu. Repetim la referència: Geraldine Brooks, Els guardians del llibre, Edicions de la Magrana, col·lecció Les ales esteses 246, Barcelona 2008, 380 pàgines, 19,50 euros.
Internet i llibres.
Bé, són les 9:22 minuts, estem en directe a Punts Ràdio, el Tirant de Llibres, número 168, i és hora de parlar d'internet i llibres. Joan, què et sembla que deuen tenir en comú institucions com la Biblioteca de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Antoni Tàpies, l'Ateneu Barcelonès, el Centre Excursionista de Catalunya, l'Associació de Mestres Rosa Sensat? Què deuen tenir totes aquestes institucions en comú amb, per exemple, el Museu del Louvre, la Biblioteca Britànica, el Rijksmuseum d'Amsterdam?
Bé, home, que totes són entitats culturals.
I, per tant, que totes tenen molt patrimoni, molta informació, guarden molta informació.
Biblioteques.
Exacte. I, per tant, totes aquestes institucions i moltes altres, fins a 1.500 institucions d'arreu d'Europa, són les que col·laboren amb aquest projecte que se'n diu Europeana. Europeana, que de fet és un portal d'internet que dona accés a milions de llibres, pintures, pel·lícules, objectes de museu i documents d'arxiu que han estat digitalitzats per tota Europa. Per exemple, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Jove de la Perla de Johannes Vermeer, la música d'Isaac Newton i Charles Darwin, les obres d'Isaac Newton i la Charles Darwin, i la música de Mozart són algunes de les més destacades al portal. Ahir, per exemple, quan m'estava mirant aquesta pàgina web, doncs vaig tenir curiositat i vaig pensar, a veure si Daniel Defoe de Robinson Crusoe, aquesta obra, hi haurà alguna cosa, i efectivament vaig posar Robinson Crusoe i van sortir un munt de documents. Hi ha de tot, eh? Hi ha vídeos, hi ha documents, textos, àudio, hi ha molta cosa. I per tant, val la pena tenir-ho en compte. Tot va néixer aquesta idea arran d'una carta que l'abril de 2005 el llavors president de França, Jacques Chirac, va enviar juntament amb els primers ministres d'Alemanya, Itàlia, Polònia i altres països, van enviar una carta al president de la Comissió Europea, el Durão Barroso, i es veu que li reclamaven amb aquesta carta que es creés una biblioteca virtual europea per tal que el patrimoni cultural d'Europa fos accessible per tothom. O sigui, això ja és de l'any 2005 que va sortir aquesta primera idea. Sembla que aquest primer prototip d'enciclopèdia va sortir el novembre de 2008 i hi havia 4 milions i mig d'objectes digitals allà dins que es podien consultar. 4 milions i mig.
I ara quants hi ha?
Ara, diu, el febrer del 2009, o sigui, fa un parell d'anys, més d'un parell d'anys, ja tenia accés a més de 10 milions d'objectes digitals. I ara mateix no et sabria dir quants n'hi ha, però si del 2005 al 2009 va gairebé doblar el nombre de documents, doncs n'hi deu haver moltíssims més. Sembla que al principi hi va haver una allau inesperat de visites. Es veu que hi va arribar a un pic màxim estimat de 10 milions de visites per hora, i els servidors no van ser capaços d'absorbir aquesta demanda, i va quedar el servidor temporalment fora de servei.
Llavors, ja passa a vegades.
Això el novembre del 2008. Llavors el servei va tornar a obrir el desembre del 2008, i ja us dic que el febrer del 2009 el projecte ja va comptar amb el nom d'Europeana, amb la seva ja versió, diguem, una mica més avançada, i ja donava accés a més de 10 milions d'objectes digitals. O sigui que ja ho veieu, eh? Si us interessa, doncs, si teniu curiositat per saber si allò que vosaltres esteu buscant, llibres, pintures, pel·lícules, objectes de museu, documents, està a dins d'aquesta enciclopèdia virtual, que es diu http://www.europeana.eu, tal com sona, europeana.eu.
Eu d'Europa, eh?
Europa, sí. Això va bé perquè permet cerques temàtiques. És allò que dius, a veure, m'interessa aquest tema concret. Busques i trobes tota la informació que pots trobar, a més, de manera gratuïta. Per tant, que val la pena tenir-la en compte.
I amb totes les llengües del món.
Sí, exactament. Això és una altra cosa que també que val la pena saber, perquè resulta que la plataforma, aquesta plataforma europeana, és accessible en nombrosos idiomes. Alemany, danès, eslovac, eslové, estonià, francès, grec, hongarès, anglès, irlandès, islandès, italià, letó, lituà, neerlandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, suec, txec i català. O sigui que ja ho sabeu, eh? Torno a repetir la pàgina: http://www.europeana.eu.
La Biblioteca Viva.
Bé, us parlo de l'actualitat de les activitats que fa la Biblioteca Mes de Maig de Sant Celoni, que és on està aquesta emissora, que es diu l'Escorxador. Bé, comencem per l'Hora del Conte, que es fa a la Vall d'Hora, que és un barri que hi ha de la vila de Sant Celoni, divendres 13 a 6:45 de la tarda, a les 18:30, històries principesques a càrrec de Sandra Rossi, per nens a partir de 3 anys. Presentació a una altra activitat del llibre amb l'autor. Dijous dia 19 a les 8 del vespre, Plantes Mediterrànies, de Josep Maria Panareda, un autor de la vila, que és presentat per Joan López Cortijo. Això ho organitza la llibreria El Gesset. També per a joves i adults, a la biblioteca hi ha una tertúlia literària, divendres dia 20 a 8:45 de 9 del vespre, a les 20:30. Treballarà el llibre Invisible, de Paul Auster. Aquesta tertúlia està conduïda per Joan Manyes, i recomanem a tothom que hi vagi, perquè són unes tertúlies molt interessants. Xerrada per adults el dijous 26 a les 7 de la tarda al primer pis de la biblioteca. Internet segura, a càrrec de responsables dels Mossos d'Esquadra, perquè els pares sàpiguen exactament què representa que els seus fills, evidentment, viatgin per internet sense una sèrie de precaucions. I per acabar, parlarem de l'Hora del Conte. L'Hora del Conte, un altre conte, és el divendres 27 de maig a les 6 de la tarda, que presentarà l'obra Petons de Conte, a càrrec de Llàntia, per a nens a partir de 4 anys, nens i nenes, evidentment, a partir de 4 anys. A totes aquestes hores del conte són places limitades, això ho diem. Cal inscripció prèvia. I per tant, us recomano que aneu a la pàgina de la biblioteca i o truqueu al telèfon de la biblioteca, que ara aquí no el tinc, el telèfon, però bueno, ho busqueu pel Google i allà trobareu el telèfon i la pàgina web. I qualsevol d'aquestes activitats, doncs, excepte la tertúlia, evidentment, que és per gent gran, doncs l'Hora dels Contes s'ha de fer aquesta inscripció prèvia, si no, no s'hi podrà assistir. Bé, res més, acabem aquí.
La crònica.
Bé, temps de temps hi havia una cronista de les Illes que es deia Neus Barceló. Per circumstàncies, diguem, d'aquestes de la vida, ens va haver de deixar, però ara tenim aquí el micròfon a la seva germana, l'Eulàlia Barceló, que també és de les Illes, com lògicament hauria de ser, i ens parlarà d'una activitat que es fa a les Illes. Bona vespre, Eulàlia, ens sents bé?
Bon vespre, sí, et sento bé.
Doncs vinga, què ens vols explicar?
Bé, avui us volia parlar del nou disc d'Antònia Font, que es diu Lamparetes. Bueno, per qui no conegui Antònia Font, és un grup que es va crear el 1997 i, bueno, i el nom és una mica peculiar i es debuta una companya seva d'universitat. Però, bueno, ara parlant del disc, feia 5 anys que no traien un disc, fins i tot s'havia parlat d'una possible dissolució de la banda, que el mateix Joan Miquel Oliver, que és el cervell i compositor d'Antònia Font, pues, havia especulat sobre el tema, però, bueno, finalment han tret aquest disc, que és un disc que està tot dedicat a Clint Eastwood.
Tot?
Sí. Sí, bueno, fins i tot hi ha una cançó que es diu Clint Eastwood.
Que és la que sents?
Encara que hi ha...
La tenim de fons. Hem posat de fons la música de Clint Eastwood.
Ah, va, sí, ho sento. Bueno, és una mica diferent a la resta de música típica d'Antònia Font, però, bueno, hi ha algunes cançons del disc que dius on és Clint Eastwood, però, bueno, en general està molt bé. Són melodies vanguardistes i temes quotidians que són diferents a altres grups. Com a curiositat, podríem dir que el mateix grup ha fet de discogràfica, que en els temps on està difícil per l'indústria discogràfica és una bona elecció, i que inclús les fotografies de la portada les han fet ells. De fet, la fotografia de la portada és una fotografia d'un edifici Gesa, que entrant al passeig marítim el poden veure, i jo crec que és una foto d'anúncia perquè els polítics de Mallorca sempre s'han parlat d'enderrocar Gesa perquè és horrorós i bueno, i mai ho han arribat a fer. I bueno, podríem dir que és el disc més rodó d'Antònia Font perquè totes les cançons són d'un nivell molt alt, i destacar que en la primera setmana es va situar en el número 3 de llistes de venda, però de tota la península Ibèrica. O sigui, és una cosa molt gran i ja precedida per l'èxit de Manel, o sigui, de la música catalana.
Sí, sí, no, de fet, això de que és un fenomen una mica, diguem-ne, paradoxal, que cançons d'aquí, que aquí tenen molt èxit, també tinguin èxit a fora d'aquí, no?
I... Sí, sí, és un gran èxit.
I fins i tot a cap a Europa i tot això, perquè sé que alguns d'aquests
sí,
grups...
Sí, 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 hi ha, bueno, Antònia Font, Manel, molts de grups de música catalana. I bé, res més, dic que el disc està tenint una gran acollida, tant en el públic com en la crítica, i, bueno, la gira va començar al Teatre Principal de Palma i continuarà per diferents llocs de la geografia mallorquina i catalana.
Eulàlia, com has dit que es deia el disc?
Es diu Lamparetes.
Lamparetes, molt bé.
Ah, doncs ja, jo ja l'he aconseguit i el seguiré escoltant, i esperem que la gent que segueix el programa, doncs també amb aquesta recomanació que has fet, doncs també seguiran sent fans una mica, o com a mínim sentint aquest conjunt, aquest grup que ja fa temps que ja hi és, i que aquí ja l'havíem passat i havíem parlat alguna altra vegada fa temps d'Antònia Font, amb el sort dels primers temps que va començar, perquè ja era el programa, i com que parlem de tota la cultura que es fa tot arreu de l'àmbit català, doncs vam parlar d'aquest grup. Molt bé, doncs, Eulàlia, ens estem molt contents que ens hagis acompanyat amb aquest programa d'aquí, que és el 168, i esperem la setmana que ve retrobar-te.
Va, molt bé, doncs.
Vinga.
Una abraçada, a reveure.
Adéu, una abraçada. Només il·luminat.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura catalana.
Bé, quan passen 4 minuts de 9:45 del vespre, continuem en directe a Punt Set Ràdio, Tirant de llibres, i tenim ja al telèfon el nostre benvolgut Emili Roig. Bon vespre, vaja, Emili.
Bon vespre, companys.
Què ens has d'explicar avui? Penso que ens has de parlar de Jaume Pérez Montaner.
Sí, avui us parlaré d'un dels millors profes que vaig tenir quan anava a la Universitat de València, i és el Jaume Pérez Montaner.
Que és especialista en literatura catalana.
Sí, 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 sí.
Jo, del Jaume Pérez Montaner, recordo haver llegit algun estudi sobre la poesia d'Estallés. Em penso que és possible que hagués publicat una antologia de poesia eròtica d'Estellers?
Sí, 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 té una antologia de poesia de l'Estellers i prèvia hi ha un estudi sobre Estellers.
Molt bé, doncs tu mateix, t'escoltem.
Molt bé, a veure, doncs Jaume Pérez Montaner neix a l'Alfàs del Pi per 1938. Podríem escriure Pérez Montaner a la generació històrica dels poetes, cantants i polítics que feien conèixer al País Valencià des la primera meitat de la dècada dels 60. Són els quasi mítics lluitadors universitaris que venen des de les comarques i pobles d'arreu del País Valencià i envaeixen el vell i pacífic casal de la Universitat Literària de València al carrer de la Nau. Montaner fa els estudis de batxillerat al Coll, època en què coneix l'escriptor Joan Fuster. Les primeres obres de Fuster el marcaran d'una manera significativa, sobretot la lectura de llibres com El desquedes de la realitat i figures de temps que el fan girar-se cap a la literatura i la llengua catalanes. L'any 61 entra a la Universitat de València per estudiar filologia i lletres i al curs següent és empresonat per activitats antifranquistes. Jutjat per un tribunal militar, passarà 15 mesos a diverses presons de l'estat espanyol, com València, Carabanchel i Càceres, que influiran en la seva trajectòria posterior. Novament de tornada a València, col·labora en revistes clandestines estudiantils i participa en la creació del Sindicat Democràtic d'Estudiants de València. L'any 67 es llicencia en Filosofia i Lletres i davant les dificultats per trobar feina, sobretot a causa del seu compromís polític, dels antecedents que tenia, accepta un doctorat a la City University of New York, on farà classes al Queens College durant el curs 68-69. Ensenyarà en diverses universitats i s'establirà fins al 77 al Lewis and Clark College de Portland, Oregon. Però del curs del 74-75, any en què viatja a l'Equador per dirigir overseas studies, la resta la passarà a universitats d'Estats Units. Durant l'etapa als Estats Units imparteix classes a les universitats de Pennsylvania i Portland, entre d'altres, i en dues ocasions per a la que us he comentat, la Lewis and Clark College. També és durant aquesta època quan Pérez Montaner comença a escriure poesia. A començament dels 70, encara vivint als Estats Units, coneixerà Vicent Andrés Estellers. Aquest poeta valencià passa a ser des d'aleshores el gran referent del nostre autor i a partir de l'amistat entre tots dos s'anirà creant una complicitat intel·lectual que, diguem, més tard portarà Pérez Montaner a estudiar i antologar la seva obra, com molt bé has dit abans. És en aquest moment després que l'obra d'Estellers hagi causat una gran impressió a poetes com William Stafford i Anthony Ostrow, que Montaner tradueix poemes d'Estellers i que són publicats a diverses revistes nord-americanes, com The Paris Review i Grilled Flowers. L'any 76 publica un llibre de poemes, Adveniment de l'Odi, primera pedra d'una trajectòria en què destacarem, entre d'altres, L'Obra del Desig, Màscares, Fronteres i L'Oblit. Mentrestant, tornarà al País Valencià, on exercirà els càrrecs de director interí del Departament de Català de la Universitat de València entre els anys 80-83, secretari de la Facultat de Filologia de la mateixa universitat dels anys 82-85 i de director del Col·legi Major Lluís Vives del 84-90. Ja us he dit que ha estat professor a diverses universitats dels Estats Units, però la seva trajectòria final com a professor, ja que ara ja està jubilat, ha sigut durant anys i anys professor de literatura a la Universitat de València. Tornant a la seva obra, durant la dècada dels 80 publica bona part de la seva obra poètica, antologies de poesia jove, estudis, antologies també d'Estellers, d'Ausias Marc, i reculls assagístics, entre els quals destaca Subversions. Cal destacar també, perquè fa la seva obra crítica, l'edició i la introducció dels llibres contra el nacionalisme espanyol de Joan Fuster i Moral del País Valencià d'Estellers. Finalment, una dada a destacar és que des de l'any 1999 fins a març del 2007 va ser president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. I finalment us volia llegir tots els poemes que estan a dintre del llibre Museu de Cendres. El primer és Retorn i diu així: Crepuscles d'or sobre la terra blanca, mai no veuràs la pluja inacabable, sobre el cos nu ni l'arbre que floreix. en el rodal de l'odi inaccessible, però ja saps que en les ciutats llunyanes, dones del jet i dol alcen al cel les guard glaçat i el crit d'argila fosca. Saps que la nit esclata de remors, com un gran cor i els morts il·luminats encenen llargues columnes de foc, lents rierols de tristesa infinita. No tornaràs a les ciutats llunyanes, no has vist el món ni les albes ofeses. Creues la nit com un orat insomni, per corredors de llunes ofegades, frenètics llocs enlluernats, voltors sotgen el vol d'innocents papallones. I el següent poema diu així: torna a la terra, amarga amiga, és mentida aquest sol que ara et veus, la llum, el vent que et sacseja les palpebres, és mentida el cel blau, tot el que vols que s'esdevinga on tu no hi ets, i el temps que s'atura a la vorera, sobre els núvols, el temps que et penetra i t'acarona, i és tard i ho saps, i sols et queda el dubte, aquell dolçor, dolor dolcíssim que et fa viure.
Molt bé, doncs, Emili, veig que els recitals sempre són el colofó de la teva intervenció, sí. Cosa que estem habituats a sentir-ho i ens agrada molt fer-ho. Doncs bé, doncs esperem que la setmana que ve doncs tornis a seguir amb nosaltres i ja explicaràs un altre autor, suposo, o autora.
Sí.
Doncs vinga.
Vinga, a veure, fins la setmana vinent. Gràcies.
Adéu.
Llibres a la carta.
Bé, amigues i amics, són 10:12 i tenim ja Llibres a la carta la nostra benvolguda companya Helena Martínez Pons. Molt bona nit, Helena.
Bona nit a tothom.
Un thriller també veig, oi?
Sí, però malauradament verídic.
Ah, verídic.
És verídic?
Sí, sí, sí.
Carai.
Jo em faig 5 cèntims.
Digues. Explica.
Doncs, aviam, mireu, això, a l'etapa del llibre ja ho diu, que és una història real, i passa entre els anys 1991 i 1992, a Estocolm. La ciutat viu aterroritzada perquè hi ha un desconegut, un franctirador, que utilitza un fusil làser, d'aquí el títol, òbviament, bueno, i mata a 10 persones amb 10 atemptats diferents. I al principi no tenen cap mena de relació entre si. Llavors detenen un senyor que es diu John Ausonius, però aquest no és el seu nom real, aquest se'l posa ell mateix. És una persona molt intel·ligent, havia estat inversor bursàtil, havia tingut una vida normalíssima i correntíssima, com la vostra, com la meva, com els nostres oients, ludòpata, això sí, nosaltres no ho som. Bé, no ho sé, jo no.
Addictes al llibre som nosaltres, addictes al llibre.
I al final es troba un fil conductor entre les víctimes, que és la seva aparença, que tots són de cabells foscos, pell fosca i ulls foscos. Per tant, es pot atribuir a un motiu doncs, xenòfob, racista o el que sigui. Doncs bé, la cosa és que el llibre, un cop, un cop la cosa ja està mig descobert del per què, doncs és una mica, doncs, aviam, els testimonis, tot el judici, tot el procés, i bé, a veure, es veu que, clar, nosaltres perquè Suècia ens queda una mica lluny, però es veu que va ser un fet molt, molt, molt comentat. De fet, l'autor va escollir aquest fet perquè va veure que més o menys tenia una fama, mala fama, però fama al cap i a la fi, comparable a la que va produir l'assassinat de Nolo Palme, que també, com sabeu, mai es va saber ni qui ni per què. I bé, és un llibre, francament, esfraïdor, perquè, clar, aquesta persona és una persona que està malalta mental, vull dir que no té cap mena de no sap distingir entre el bé i el mal, no té cap mena de penediment, i clar, llegir això impacta molt. És aquells llibres que impacten, que no et deixen, en tot cas, indiferent. Llavors he investigat una mica sobre aquest senyor, en Gayer Tamas o Tamás o com es digui, i bé, el nom ja és estrany perquè és d'ascendència húngara. Ell és suec, nascut a Suècia, però és d'origen hongarès. I aviam, ha de ser una persona gran perquè he llegit que, a veure, que ja fa 30 anys que professionalment té una trajectòria bastant notable, no? Amb llibres publicats, ha fet documentals per televisió, ha fet, bueno, també escriu en diaris d'allà, i aviam, ell va fer, es nota que s'ha documentat perquè les explica, o sigui, hi ha moltes notes a peu de pàgina que t'explica d'on ha tret ell la seva informació, quines són les seves fonts, i la majoria són arxius policials o judicials de Suècia. Jo penso que és un llibre, clar, aquí hauríem de discriminar entre els diferents tipus de lector, no sé si m'explico. Pot haver el lector que diu, bueno, avui, a mi només em ve de gust novel·la romàntica, o el lector que diu, no, a mi m'agrada la novel·la còmica, o a mi el thriller, doncs seria el seu llibre, el thriller. Després hi ha l'altre tipus de lector, que jo m'incloc en aquest grup, que som els de, depèn del moment, doncs llegim una cosa o llegim una altra. I aquest és per llegir-ho en un moment, vull dir que t'ha d'agafar a ple de concentració, perquè és clar, tot el tema de la investigació i tot això és força dens, tot i que, aviam, és molt assequible, amb un llenguatge molt planer i molt assequible i s'entén perfectament, però és dens, tota la, a mi perquè m'agraden, però la part de la investigació policial és francament densa, insisteixo, densa. Digues, que t'he interrompit.
No, que aquest tema, el tema de l'assassinat de Wolf Palmer és un tema, diguem-ne, que encara està, diguem-ne, per resoldre, evidentment, perquè no saben qui sí. Va ser, i surt a molts llibres d'autors que han parlat aquí, jo precisament he parlat d'una saga de novel·la sueca, de misteri i d'aquesta negra, i a molts d'ells surt el tema aquest. El tema aquest de l'assassinat de Palmer. Jo vaig veure que l'assassinat d'aquest de Palmer va commocionar, però d'una forma profunda, la ciutat sueca. Ningú s'ho esperava que passés allò. I això encara hi reflecteix, això, amb la literatura,
Molt bé, Elena.
A banda... Perdona, digues.
Digues, no, deia si volies comentar alguna cosa més.
No, anava a comentar que, a banda, quan hi ha un assassinat d'aquesta, diguem, dimensió sense resoldre, clar, allò sempre, aquell fantasma sempre planeja sobre el país, no? I mai es va saber per què, ni qui, ni amb quin objectiu. Clar, això, vulguis que no, és recurrent, no?
Exactament. Molt bé, Elena.
Doncs... deixem-ho aquí perquè si no...
Sí, deixem-ho aquí que si no ens endarrerim i ara podríem aquí teoritzar i parlar de conspiracions variades.
Molt bé. La setmana que ve tornem a veure, doncs ja ens explicaràs una nova història.
Prenem nota de la recomanació que ens has fet d'aquest llibre de Geller Thomas, L'assassí del làser, Elena.
De la campana.
De la campana.
La campana.
Vinga, fins la setmana vinent.
Vinga.
Molt bé, bona nit.
Bona nit.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari parlant d'un festival de música, de poesia, concretament el Barcelona Poesia 2011, que es farà de l'11 al 17 de maig. Concretament és la 27a edició d'aquest festival de poesia i en aquest any, en aquesta edició, intervindran personatges, poetes importants com Valentí Puig, Enrique Sasses i altres. Enguany el Barcelona Poesia incorpora també, inclou els Jocs Florals per donar-li tot el relleu possible. I per això s'ha fet públic el guanyador durant la presentació de la programació del festival. L'ha guanyat aquest premi als Jocs Florals Albert Roig amb La Tempesta. Roig, aquest autor, ha dit que era un homenatge a Shakespeare i a Rilke, dos grans creadors que es van morir quan eren a la cinquantena, els anys que ara ha fet ell. La cerimònia de lliurament dels premis dels Jocs Florals es farà al Saló de Cent de la Casa Gran el 16 de maig al vespre. Aquest festival de poesia, Barcelona Poesia 2011, que és un festival internacional, s'inaugurarà el dia 11 de maig. Avui és dia 9, per tant és demà passat. Ho dic bé avui? Sí, avui és dia 9. Per tant, s'inaugurarà demà passat amb un espectacle que es diu La nit de poesia al Palau. Hi haurà 9 poetes d'estils i procedències diferents que hi recitaran els seus versos, com per exemple Vicenç el Talló, Valentí Puig, Luis Alberto de Cuenca i altres. A més, cal destacar que en un espai que no és habitual al pati de l'Institut d'Estudis Catalans s'hi descabdellarà una història oral de la poesia catalana en 3 sessions, els dies 13, 14 i 15, que em penso que és aquesta mateixa setmana, 13,
sí.
14, 15.
Sí, sí.
A la primera sessió, en què es parlaran dels poetes medievals, anirà a càrrec de Dolors Miquel. La segona, de poetes barrocs, a càrrec de Josep Pedrals. I la tercera, de poetes dels segles XIX i XX, a càrrec de Carles Rabassa. Aquest festival de poesia es clausurarà el dia 17 de maig amb un acte doble a la plaça del Rei. I actuaran el poeta Enrique Sasses amb la Bel Canto Orquestra i el grup de música experimental ZA.
Seguim amb la poesia i parlem del Festival de Primavera Poètica que es fa a la Garriga el 2011. Va del 24 del 20 d'abril al 4 de juny. Us explicaré només el que fem a partir del que, el que podeu anar encara. Divendres 13 hi ha un cafè de poesia amb Blanca Llum, Vidal i Anna Ballona a la cafeteria La Milla, coordinat amb La Bordalla, amb l'entitat aquesta. Dissabte 14 de maig, de ponent o poesia o vent, recital de Jaume Pont o Pere Pena, Fundació Maurí. Diumenge 15 de maig, a les 19, el cor de les paraules recital d'homenatge a Núria Albó. Reciten Antoni Pardo, Neus Vilaró i altres. Això es fa a Can Raspall. És un acte programat dins l'any Núria Albó. I finalment parlem del dimarts 17 a les 6:45, les Bones Companyies, un itinerari poètic amb l'editor i poeta Jordi Cornudella, al Teatre de la Garriga, al Patronat, amb la cooperació de l'AUA. Bé, això és el que podeu anar encara a la Garriga, eh? Això és el festival aquest.
Més propostes que us fem. Imagina-vos, ja en portem dues i encara n'hi ha una altra de festivals i d'actes dedicats a la poesia.
És que és la setmana de la poesia.
Ah, aquesta és la setmana de la poesia.
Sí.
Doncs resulta que del 13 al 29 de maig a Folgueroles se celebrarà la quinzena literària dedicada a Verdaguer. Aquest any és la 59a edició. Resulta que la Festa Verdaguer i la quinzena literària que se celebra anualment pel mes de maig a Folgueroles és un dels festivals literaris de més tradició a Europa, ja que té lloc des de l'any 1952 de manera ininterrompuda. Té lloc aquí a Folgueroles la celebració del Dia Verdaguer, el poeta més popular i més representatiu de la llengua nacional dels catalans. Es veu que no va ser fins un any després, el 1953, que a Dublín va començar el Bloomsday anual, que es dedica al famós escriptor irlandès James Joyce, autor de la novel·la Ulisses. Doncs resulta que des del 13, que és aquesta setmana, hem dit que avui és 9, doncs deu ser divendres o dissabte, també dia 13, sí. A finals de setmana, des del 13 fins...
Divendres.
Doncs des del 13 fins al 29 de maig, doncs hi haurà un munt d'activitats dedicades precisament a Jacint Verdaguer. Recordeu que aquest any també és aquell any que s'estan celebrant aquells actes de Canigó 125 anys, celebrant els 125 anys de la primera edició de la publicació de Canigó. Doncs resulta que hi haurà... versions de Canigó, exposicions sobre les diferents versions de Canigó. Hi haurà reunions plenàries de la Societat Verdaguer. Hi haurà presentacions d'un llibre de Joan Lluís Lluís que es diu Xocolata desfeta. Hi haurà també conferències, audicions, per exemple, una es titula Escoldar Verdaguer des del Pendís. Hi haurà el mercat del llibre vell de poesia. Hi haurà també espectacles, performance, diguem-ne així, a propòsit de Verdaguer. O sigui,
això a Folgueroles.
Tot això a Folgueroles, sí. Del 13 al 29 de maig, quinzena literària, Verdaguer 2011 a Folgueroles.
Doncs també us comuniquem que des del 26 d'abril fins al 23 de maig, encara hi sou en temps per això, i podeu visitar l'exposició de la Maternitat d'Elna al vestíbul del campus de la Universitat de Psicologia i Pedagogia de l'Enllaç Mundet, de la Universitat de Barcelona. Recordeu que la Maternitat d'Elna va ser impulsada i creada per la mestra i infermera suïssa Elisabeth Eindenbetz durant la postguerra del 39-44. Ella feia possible que 597 criatures de mares catalanes i espanyoles exiliades en els camps de concentració de Catalunya Nord poguessin ser acollides a la maternitat del poble d'Elna i donar llum a les seves criatures en un ambient agradable i de cura. Recordeu que allà vam parlar un dia que va ser una situació bastant dura. L'història d'Assumpta Montellà, amb la seva recerca, ha visibilitzat aquesta història en el seu llibre La maternitat d'Elna, d'on sorgeix aquesta exposició. El nostre campus, diuen ells, les responsables, ha estat també un camp de... un camp de refugiats, tal com ha investigat la professora Gemma Tribó i altres. Tot això doncs, ho podeu veure doncs, al campus de la Universitat de Pedagogia i Psicologia de la Facultat de la Universitat de Barcelona, que es troba a les Llars Mundet.
I penso que tenim temps d'una última notícia. Resulta que l'escriptor Emili Teixidor li han atorgat el Premi Jaume Fuster, que atorga l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Li ha estat atorgat aquest Premi Jaume Fuster per la seva trajectòria de reconegut prestigi i pel conjunt de la seva obra en llengua catalana. Com sabeu, Teixidor és autor del celebrat Pa Negre, que es va editar l'any 2002 a Edicions Columna, i que ha viscut una gran revifalla aquesta obra per l'èxit d'aquesta versió cinematogràfica dirigida per Agustí Villalonga, doncs per molts anys per aquest èxit.
Només dir que si algú li interessa saber quina és l'activitat fa l'Espai Mallorca, doncs que truqui al telèfon 93 442 9193, que cada dia de la setmana pràcticament fa una activitat. Això és el carrer del Carme 55 de Barcelona.
Bé, i hem arribat ja al final del programa. Hem sentit parlar força de poesia ara en el tram final, i concretament la frase és d'un poeta, Joan Margarit, que diu: la intensitat, amb què la podem lligar si no és a un sentiment? És probable que la poesia sigui només una qüestió d'intensitat, allà on es pugui posar intensitat hi pot haver poesia. Segurament és que la poesia necessita com a base la intensitat. I amb aquesta frase posem fi al programa.
Molt bé, Jordi.
Exactament. Ens acomiadem de tota la gent que ens ha escoltat. Esperem que la setmana que ens tornin a sintonitzar a aquesta hora, a les 9 de vespre.
Recordeu que el programa es torna a reemetre els dimecres, de 10 a 11. I fins la setmana vinent.
Vinga, una abraçada a tothom.
Fet el programa de Tirant de Llibres, Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, Carme Sánchez, Neus Barceló, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana. Yeah.